Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que la salut del català no està en el seu millor moment, fa temps que ho venim explicant. També és veritat que hi ha molta gent que diu que havia arribat a estar molt pitjor. En qualsevol cas, la realitat lingüística demostra que els darrers anys ja està havent un retrocés en l'ús de la llengua. Ahir us explicàvem que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit posar en marxa una sèrie d'accions per intentar revertir una situació que diríem que no és nova, perquè de fet es va detectar ara ja fa un any, però que fins i tot ara, un any després, quan un torna a repassar les dades i les torna a verbalitzar, s'adona que la situació realment és delicada. Segurament la xifra més dura i potser més paradigmàtica i segurament excepcional, i ara entrarem en quina pugui ser la seva especificitat, es tanca un districte com el d'Horta-Guinardó, quan es mira què passa amb l'ús del català entre les persones joves, persones que tenen a partir de 17-18 anys i fins als 34-35, en aquest districte de Nou Barris, amb prou feines utilitzen el català el 5% dels joves. 5% dels joves. Tampoc és per llançar coets que en el millor dels escenaris estaríem parlant de Sarrià-Sant Gervasi, la xifra amb prou feines arriba al 45%. És a dir, globalment, ni tan sols la meitat dels joves de la ciutat utilitzen habitualment el català com a llengua. Ja us dic que la dada no és nova, fa un any que està damunt de la taula. És veritat que al llarg d'aquest any s'ha pogut treballar al voltant d'aquestes dades, analitzar quina és la realitat social que hi ha al darrere i a partir de conèixer i analitzar aquesta fotografia, aquesta radiografia, començar a aplicar o desenvolupar un programa de foment del català, que és el que l'Ajuntament de Barcelona vol fer. La coordinadora del projecte de foment del català per part de l'Ajuntament de Barcelona i la persona que ha tingut l'ocasió de treballar amb aquestes dades i que a més és una experta no només en joventut, sinó també en temes de llengua, és la doctora en Sociologia de la Universitat Autònoma, Marta Rovira. Senyora Rovira, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Estel. Després de conèixer aquestes dades, tots aquests mesos d'haver-les treballades, d'entrada, quina conclusió n'extreu vostè?
Bé, cal tenir en compte que les dades són de l'enquesta de joventut del 2020. La conclusió és que, com dèieu, hi ha zones de Barcelona en què el català s'utilitza molt poc. Cal tenir en compte que és una pregunta concreta de l'enquesta de joventut en què es demana quina és la llengua més habitual, la qual cosa no exclou que les persones també parlin una altra llengua, però no de forma tan habitual. De fet, la dada aquí més important jo crec que és l'enquesta d'usos lingüístics, que també donàvem perquè és una enquesta amb una mostra molt més àmplia de població, significativa per la ciutat de Barcelona, i que ens deia que la meitat de la població doncs, no utilitzava gairebé mai el català. I aquesta és, jo crec que és la xifra més sòlida, no? Uh-huh. En el cas dels joves, doncs, a Nou Barris, hem de tenir en compte doncs, qüestions demogràfiques, no? Quina és la llengua materna de molta part de la població, i després també com han canviat els hàbits lingüístics, sobretot de les generacions més joves.
Uh-huh. En quin sentit és quan us referiu? Perquè és a dir, la qüestió demogràfica és evident que hi pot acabar tenint un pes relativament important, tot i que també és veritat que hi ha d'altres zones, per exemple, com seria Ciutat Vella, per posar un exemple, diguem-ne, on segurament això també pesa, però home, a Ciutat Vella fins i tot en la dada aquesta famosa del 5, si l'extrapolem a Ciutat Vella, crec que rondava el 16%, ara ho dic de memòria, si no m'equivoco, però vull dir que continua sent una distància molt gran entre l'una i l'altra.
Sí. Però realment, això té a veure també amb el que tenim clar és que el nivell de coneixement del català és molt superior al seu ús, d'acord? Per tant, aquí influeix moltíssim el que són les, els hàbits de conversa lingüística. I els hàbits entre els joves són molt més fluïts que entre les persones grans. No? Entre les persones grans està molt clar doncs, qui parla habitualment català i qui parla habitualment castellà. Entre les persones joves hi ha molta més fluctuació. Mm. És a dir, que les zones grises són molt més àmplies. En aquesta dada de quina és la llengua habitual, més habitual, diguéssim, no reflecteix aquesta fluctuació. És a dir, que segurament aquelles persones que són de nou barris, parlen castellà entre en el seu entorn, potser quan surten de nou barris o quan van a treballar parlen català, o en determinades ocasions poden utilitzar el català. Que és a dir, és una dada que expressa una situació crítica, però que no és una situació irreversible per aquest alt nivell de coneixement del català.
Clar, jo, escoltant-la, jo, el meu plantejament, la meva pregunta, no, el dubte que ens surt és... si em diu que hi ha una diferència molt gran entre el nivell de coneixement i el nivell d'ús del català, sí. I estem parlant dels joves, per què no els resulta atractiu als joves el català?
Bé, és això que deia, no? Com que els joves, diguéssim, es mouen en entorns molt més diversos també que les persones més grans, és a dir, el seu entorn... hem de pensar que la població migrada, doncs, sobretot en aquestes edats entre 30 i 35 anys, clar, quan allarguem, diguéssim, la joventut, fem que tot sigui menys definit, no? És a dir, què vol dir ser jove? Clar, normalment tenim la imatge del jove. Mm.
Passa que encara que no sigui definit, clar, al final la resposta la donen i ells són conscients, és una resposta personal i un és conscient de si utilitza més una llengua que una altra i si acaba dient el castellà, com a mínim en aquell moment sí que ha de definir-se i quan s'autoanalitzen diuen que el castellà és la seva llengua d'ús habitual, no?
Sí, sí, per tant, però quan dic que les persones joves tenen aquest comportament lingüístic més fluid, clar, també tenen un entorn més divers, amb més població migrada, i per tant vol dir que s'utilitza menys el català perquè en les interaccions, i això ens passa a la majoria de la població catalana, a no ser que siguis molt militant, diguéssim, lingüísticament, que t'adaptes el castellà no parlant, no? I com que tenim aquest hàbit, doncs acabes parlant més en castellà. No, dèiem, referir al tema de les edats, perquè segurament si poguéssim diferenciar les edats entre 18 i 25, de 25 a 35, segurament veuríem que els més joves no són els que utilitzen menys el català, sinó més aquesta franja, diguéssim que hi ha més població migrada, que és a partir dels 25 anys.
Sí, podem parlar, per exemple, entenc pel que m'està explicant, que es pot produir situacions, per exemple, de grups de joves on hi hagi diversos d'aquests nois i noies que de manera habitual en la seva vida particular, diguem-ne, utilitzin el català, però pel fet que en el grup d'amics hi hagi nois i noies que parlin habitualment el castellà, la llengua de comunicació com a grup segurament acaba sent el castellà.
Segurament, sí, és així. Uh-huh. És així, sí. Clar, llavors, és a dir, no només en aquesta situació, sinó en moltíssimes situacions de la vida quotidiana. I aleshores, per això diem que no és una situació irreversible, perquè són maneres d'interactuar que hem anat adoptant, en què releguem el català, però no tenim en compte que la majoria de la població entén el català i, per tant, no el podem utilitzar.
A partir d'aquí, amb aquesta premissa, és a dir, entenent la radiografia que hem dibuixat o que ens ha ajudat a dibuixar fins ara i amb aquesta premissa que tenim aquesta base per treballar, des del projecte que vostè està coordinant, què és el que voleu començar a fer o què és el que enteneu que s'ha de començar a fer per intentar revertir les dades que acaben recollint les enquestes en aquest sentit?
Per una banda, o sigui, hi ha moltes accions concretes, però bàsicament podríem resumir-ho en, per una banda, tot allò que depengui de l'administració, és a dir, totes les interaccions que produeix l'administració s'ha de fomentar que sempre siguin en català, fins i tot en situacions, com deia, no?, en què hi ha doncs, aquesta fluïdesa entre diferents llengües, el rol del monitor o l'entrenadora d'esports, han de tenir clar que tenen un rol, és a dir, en relació a la llengua, una responsabilitat, perquè estan fent una feina, diguéssim, de cara al públic. I, per altra banda, tota una sèrie d'accions aquí molt més enfocades a la població jove que tenen a veure amb crear referents en català. Referents des del punt de vista de la cultura digital, des del punt de vista de l'oci, del lleure...
Ens falten influencers en català?
Com?
Ens falten influencers en català?
Sí, sí, òbviament, ens en falten, i els que tenim doncs no tenen potser la promoció que clar, estem parlant de... El castellà és una llengua que traspassa moltes fronteres, i això internet suposa un gran volum d'audiència. I internet és una mica... És aquesta selva, diguéssim, en què guanya el més fort, eh? És així, el que té més...
Anava a dir, no sé què és més complicat, eh? Si convèncer un noi català que la seva vida diària de manera automàtica acabi utilitzant més el català, o convèncer un influencer que en lloc d'apostar pel castellà, que monetàriament li pot ser molt més rendible, ho faci pel català, eh?
Això depèn de cada persona i de les seves intencions. Evidentment, hi ha influencers en català, o sigui, a veure, n'hi ha. Per tant, el que es tracta és de generar referents perquè almenys aquelles persones, fixis que a la generació, diguéssim, la meva generació, nosaltres vam començar l'ensenyament en català i vam tenir llibres i vam tenir referents en català a través de TV3. Per tant, es tracta de que aquesta generació tingui referents en català.
Com es fa perquè els coneguin?
Bé, doncs la proposta concreta és que aquests referents, igual que els escriptors, doncs van als instituts per parlar de la seva obra i promoure la lectura, doncs que també aquests influencers doncs puguin anar als instituts. No és gaire diferent d'altres accions que ja s'estan fent, no?, en projectes com Adversaris, que promou el Pau Llong, que porta als instituts el rap com a recurs cultural, doncs també es tracta de promoure aquests altres aspectes de la cultura juvenil.
Uh-huh. Vosaltres vau tenir accés a aquestes dades amb aquesta enquesta que es va fer l'any 2020, les heu pogut analitzar, les heu pogut treballar, heu començat a dissenyar aquest programa amb algunes d'aquestes accions que ara estàvem explicant. Un programa d'aquestes característiques i tenint en compte la realitat, diguem-ne, que queda recollida a les enquestes pel que fa al català, per les dues coses, pel nivell de coneixement i pel que fa al seu ús, un programa de foment com el que vosaltres plantegeu, quant de temps pot necessitar perquè les enquestes comencin a reflectir un cert canvi?
Això no ho podem saber. Em sap greu, però no ho podem saber.
Però entenc que en tot cas és un plantejament que es fa en carrera de fons, no? No és una qüestió... Sí, sí. Ara pregunto des d'un punt de vista sociològic, diguem-ne, vull dir que evidentment el cas concret no pot donar resposta, però sí per la trajectòria i l'experiència que teniu podeu tenir més o menys un referent, no?, de dir això és una qüestió de treball a llarg termini o a mig termini.
Hem de tenir clar que les polítiques de foment de la llengua no tenen terminis al nostre país, no en tenen. Perquè hi ha molts factors que ens han canviat el panorama. I d'altra banda, tampoc és lògic plantejar-se una situació de monolingüisme o d'ús absolut del català, eh? Però les polítiques públiques en matèria lingüística necessitaran en el futur ser més explícites, més clares. No només a Catalunya, a tot arreu del món és així. És a dir, el fet que siguem societats superdiverses, el fet que canviïn les dinàmiques socials, fa que les llengües doncs, interactuen d'una altra manera. En el cas del català hi ha una debilitat política, és així. I mentre hi sigui, doncs no queda altre remei que intentar fomentar el català a base de seduir, de convèncer, de facilitar, sobretot. I, per exemple, en el cas del català, sabem, els cursos d'aprenentatge estan saturats, hi ha molta demanda, hi ha molta gent aprenent català, hi ha molta gent que demana aprendre català i a vegades costa trobar cursos. Per tant, vol dir que hi ha una necessitat social en relació amb això i les polítiques públiques han de respondre això.
De fet, hi ha una qüestió, no? A partir d'aquesta conversa que estem mantenint i escoltant les respostes que em dona, fins i tot veig que el que estem plantejant és fins i tot una qüestió que va al marge o més enllà de la pròpia immersió lingüística, no? És a dir, que segurament la solució per a aquesta situació no és la immersió lingüística en el sentit de que, bueno, i vostè ho explica, no? El que és evident és que una cosa és el nivell d'ús i l'altra és el nivell de coneixement, no? Que és que la immersió en la part de coneixement està funcionant. No sé si és la que ha de continuar treballant també per fomentar, diguem-ne, l'ús, o això ja va al marge de la immersió lingüística a l'escola, em refereixo.
Una cosa porta a l'altra, és a dir, si no garantim que hi hagi un nivell d'ús, vol dir que la inversió no funciona, perquè en realitat és amb l'ús que acabem adquirint tota la competència lingüística possible. És a dir, que tenir un coneixement molt passiu de la llengua tampoc ens garanteix, és a dir, fa que anem perdent competència si no utilitzem aquella llengua. És com fer tot quatre cursos d'anglès, no?, l'escola oficial d'idiomes, i després no utilitzar-lo mai. La competència l'acabes perdent.
Vol dir que la llengua està patint i ha patit tots aquests anys de dubtes i no dubtes amb la immersió, les sentències judicials, ara el canvi amb la nova llei, que encara no està clar.
Clar, tot això no afavoreix aquesta tasca educativa, no?, que es fa a les escoles, d'assegurar que tothom surti coneixent el català i el castellà amb plena competència. El que ens hem adonat que sí que és veritat que hi ha una part de la població escolar que no surt amb una competència suficient en català. I per això el que es demana és que no es doni automàticament el nivell que se suposa que tenen els alumnes quan surten de l'ESO, perquè no hi ha garanties que tothom adquireixi aquest nivell. És a dir, que la manca d'exigència en quant a el que és la competència, diguéssim, en el sistema educatiu no ens afavoreix. Així com les polítiques de foment de l'ús, cal fer polítiques de seducció, d'atractives, és a dir, sense exigir a ningú, però sí que quan donem un certificat de coneixements hem de ser exigents, perquè si no devaluem el propi interès per conèixer la llengua o per ser competent, no? Jo crec que això s'hauria de fer en totes les llengües. Jo crec que els alumnes de l'institut del nostre país haurien de sortir amb un certificat que expliqués quines llengües saben, perquè tenim molt d'alumnat que no només coneix el català i el castellà, sinó que coneixen altres llengües. A part de la tercera llengua que aprenen, pot ser que parlin àrab o que parlin amazic o que parlin xinès. Jo crec que això s'hauria de reconèixer d'alguna manera en el seu currículum.
No, segurament això també formaria part d'un canvi cultural de reconèixer la pròpia riquesa lingüística del país, no? I de posar-la en valor fins i tot pels propis nois i noies, eh?
Exacte. Jo crec que sí, que hauríem de tenir una política lingüística que reconegués aquest pluralisme lingüístic i que reconegués en els joves, no?, els que acaben els seus estudis, doncs aquesta competència diversa en diverses llengües, i això d'alguna manera també ens ajudaria a comprendre que vivim en un món de pluralisme lingüístic, no? Tots plegats. Per tant, la mentalitat ha de canviar, i utilitzar el català ha de ser una manera de crear identitat, de crear arrelament, de crear comunitat, diguéssim, local, no? I això també ho hem d'anar entenent entre tots plegats.
La Marta Rovira és doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma, és la coordinadora del projecte de foment del català de l'Ajuntament de Barcelona. Amb ella volíem parlar de quina era la realitat de la llengua a la capital catalana i de la feina que es vol impulsar per intentar potenciar-ne i afavorir-ne el seu ús. Senyora Rovira, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé passejar un minut del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar obrirem el temps de tertúlia aquest divendres amb el David Miró, amb l'Ivanguera i amb el Manuel Milian Mestre. Va, fins ara.
Ràdio Estel.